Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem el mes de maig. Ahir es complien 2 anys d'un Sabadell 2, Nàstic 0, que ens vindria de meravella, diumenge, a la Nova Creu Alta. Han passat els dies. El dol per la patacada de Salamanca s'ha superat i ara toca allò de donar el do de pit per tornar a treure el cap de la part baixa. En una jornada sense massa duels directes i amb la necessitat d'aixugar el punt de desavantatge abans del duel, aquell sí, directíssim contra el Tarazona de la setmana que ve, a terres aragoneses, els arlequinats es refan com poden també de les diferents molèsties que s'arrosseguen en les últimes setmanes. Tothom és a punt, ha dit avui Antonio Moyano. La importància del partit d'aquesta setmana passa per davant de qualsevol molèstia, de qualsevol golejada patida com la del Reina Sofia. Reset, mentalitat renovada i a remar per aconseguir 3 punts que ara com ara semblen crucials per arribar a moltes opcions de permanència als últims 3 compromisos.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Remant, avui amb la Beatriz Aguilar, el control de so. Amb ella comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui el tema ve carregadet. D'entrada, el Borussia Dortmund colpeja primer a les semifinals masculines de la Champions. Victòria alemanya contra el PSG per 1-0 amb gol de Füllkrug. Avui és el torn de l'Europa League, Marsella-Atalanta i Roma-Leverkusen, i de la Conference, Aston Villa, Olympiacos i Fiorentina-Bruges, tot a les 9. El Barcelona busca segellar avui el passi a la Final Four de Colònia de la Champions masculina d'handbol. L'equip d'Ortega rep al Palau precisament també el PSG amb una renda de 8 gols del partit d'anada de 4 de final. Ja tenen el bitllet garantit l'Alborg danès i el Magdeburg alemany. El Madrid ha accedit a la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet per la via ràpida després d'eliminar 3-0 al Baskonia. Aquesta tarda, 3-7, és el torn del Barça, que juga el quart partit contra l'Olympiacos. Un triomf més dels de Roger Grimau els donaria el passi. Els play-offs de l'NBA, els de les Mavericks, de Luka Doncic, han guanyat aquesta nit els Clippers i se situen a una victòria de passar ronda, igual que els Pacers d'Indiana, que tot i perdre el 5è partit contra Milwaukee Bucks, estan a una victòria d'accedir a semifinals de conferència. Els Boston Celtics ja han passat després de guanyar Miami Heat per un global de 4-1. I per últim, en tennis, el Mutua Madrid Open d'aquest esport, tant Rafa Nadal com Carlos Alcaraz han quedat ja eliminats. Aquí a l'Hotel Suís que tenim.
Comenta la recepció.
Escoltarem de seguida Antonio Moyano, que acaba de comparèixer a la sala de premsa Miguel Creda de la Nova Creu Alta. Tindrem les opcions d'ascendir matemàticament ja aquesta setmana del Sabadell B. Jugant-se el descens a Mallorca estarà el juvenil arlequinat. Us presentarem quina iniciativa és la del Montbàsquet Sabadell i també parlarem de la cita d'avui de l'Escola Pia de Futbol Sala.
L'actualitat de la primera ref.
D'entrada, som i serem. Perfil que segueix el Barça a X dona per fet que l'equip blaugrana exercirà l'opció de compra sobre Pau Víctor al Girona. Són 3 milions d'euros. L'exarlequinat suma ja 17 gols i 4 assistències en 31 partits a Primera Federació. I, per cert, parlant d'exarlequinats, ja hi ha recanvi per Guillermo Fernández Romo a la banqueta de l'Ibiza, de l'altre grup. Agafa les regnes Onésimo Sánchez.
La notícia curiosa.
El Cardiff City empatava 4-4 ahir al camp del Millwall al minut 84, a 6 del final. Doncs bé, el partit va acabar 8-4. No cal afegir massa més cosa. Per cert, una altra notícia curiosa. El pilot de Fórmula 1, Valtteri Bottas, s'ha classificat pel Mundial de Ciclisme de Gravel. Es durà a terme el 5 i 6 d'octubre i el finlandès podrà ser-hi perquè coincideix amb l'aturada de 3 setmanes del Mundial de Fórmula 1 entre els grans premis de Singapur i Austin.
De quin partit no estarem pendents?
Del Wakiso Giants contra el Gaddafi a les 3 Premier d'Uganda.
I a les xarxes socials.
D'Uganda a Austràlia, l'exarlequinat Ulises Dávila feia una publicació rebent el premi com a millor jugador de la temporada a la Lliga Australiana.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exjugador de primera divisió de futbol sala sabadellenc, un dels estàndards del natació Sabadell, Àlex Llamas.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Som-hi, va, 9 minuts per sobre de la una, baixar la carrera, literal, eh? El Pau Vituri ha comparegut fa no arriba a una hora Antonio Moyano en roda de premsa, una setmana diferent per allò de ser festiu ahir, dia primer de maig, per tant, avui entrenament a la nova Creu Alta i a diferència del que acostuma a ser habitual, no ha parlat un dimecres, sinó un dijous, el futbolista arlequinat, que ha escalfat motors ja de cara al partit transcendental, per què no dir-ho, d'aquesta setmana, aquest Sabadell Nàstic de Tarragona. De fet, una roda de premsa que s'ha dut a terme, mira, aquesta me l'havia perdut, a la zona mixta, directament, no pas a la sala de premsa. Pau Vituri, agafa aire, què tal, com estàs?
Bé. Va, vaig amb els pulmons plens, eh?
Què ha passat? Com és que s'ha fet aquí doncs, mira, la roda de premsa?
No, hem passat de dimecres a dijous i hem passat de la sala de premsa Miguel Quereda a aquesta zona mixta. Per què? Doncs perquè Òscar Cano estava tancat a la sala de premsa parlant amb un jugador. No ens han arribat a dir quin jugador era. Podem descartar alguns noms,
allò, els que han anat passant, no?
Els que han anat passant, però ens han dit que estava allà reunit el míster i com la cosa anava per llarg, hem anat pel dret, els patrocinadors també estan als plafons de la zona mixta i, per tant, s'ha dut a terme allà la roda de premsa. És cert que hi havia menys mitjans també, estava el company Pere Figueres del diari de Sabadell i servidor, per tant, hem anat per feina amb aquesta roda de premsa improvisada després de l'entrenament a la nova Creu Alta.
Ja és maig, no és abril, han passat ja força dies, setmana llarga a més. Pels mortals era un dia festiu ahir, recordem que estem parlant d'un primer de maig que afecta poc el que és una dinàmica esportiva de preparació d'un partit, però potser servidor ha fet ja una mica més de reset encara, el fet de tenir un dia lliure entremig, etc. Vaja, que entre unes coses i unes altres, queda com molt lluny Salamanca ja i cada vegada més a prop Tarragona, per tant m'imagino que aquest reset obligatori que tots havíem de fer pensant en la cita d'aquesta setmana s'haurà fet ja.
Sí, numèricament han passat 5 dies des del partit d'Unionistes i queden 3 per arribar al partit contra el Nàstic de Tarragona. No sé tu, Adri, però jo encara tenia aquell, digue-li, dubte neguit a dins de saber doncs, què li va passar a l'equip, no? Al Reina Sofia de Salamanca. Si va ser una qüestió puntual de que es van fondre els ploms, que van abaixar els braços i van decidir pensar ja en el pròxim compromís contra el Nàstic, o és que realment a l'equip doncs, no li van donar més de si les cames. En aquest sentit, doncs, hem volgut tancar amb Antonio Moyano al principi d'aquesta roda de premsa aquesta carpeta d'Unionistes, això, preguntant-li precisament al de Montilla què li va passar a l'equip. Ha dit Moyano que és cert que ja doncs, han passat pàgina d'aquest partit, com se sol dir en castellà, borrón y cuenta nueva, però bé, ha respost també aquesta pregunta, aquest dubte que ens plantejàvem.
No sé lo que pensarán los compañeros, yo pienso que ninguno piensa eso, yo desde dentro tampoco, hasta que el árbitro no pitó el final, yo pensaba en dar la vuelta al partido y bueno, cuando pitó, está claro que estábamos muy dolidos por la derrota, pero como te he dicho, esta semana pues vamos con mucha gana e ilusión de dar la vuelta a esta situación.
Doncs pot per sobre de tot la necessitat que hi ha contra el Nàstic de Tarragona envers aquest punt de neguit, de dubtes, que pot haver deixat la golejada encaixada a Salamanca.
Sí, ell va dir al final també doncs això, ell ha dit que realment va ser una qüestió de que no estaven pensant en el següent partit, que simplement el rival va ser superior al Sabadell, que no van obtenir cap mena de resposta, no la van trobar i que per tant doncs s'ha de passar pàgina aquest partit contra Unionistes i què millor, com se sol dir en aquests casos, que el futbol doncs, t'ofereix una nova oportunitat al cap de setmana següent, i aquest cap de setmana toca un altre partit, Adri, a caixa o faixa, a casa contra un equip català. Venim d'etiquetar el partit contra el Cornellà com una final, i m'atreviria a dir que el duel d'aquest diumenge és una final.
Clar, al final, la setmana passada, no l'anterior, era un duel directe i, per tant, aquí tenia potser més importància en aquest capítol, però, per altra banda, han passat ja dues setmanes, 6 punts, i, per tant, com que estàs més a prop del final, per molt que el Nàstic estigui lluitant per una altra fita, estem en la mateixa tessitura o pitjor.
Sí, i bé, demà també repassarem la prèvia purament del cap de setmana els partits que hi ha. És cert que numèricament pot ser que aquest cap de setmana, si no hi ha un resultat favorable pel Centre d'Esports Sabadell, la cosa no canviï massa, perquè no hi ha duels directes, no s'enfronta cap equip de sobre entre ell, però també se't pot donar malament la jornada per una altra part, no? És cert també que hi ha equips, doncs, que juguen contra rivals de la part alta, és el cas del Tarazona, és el cas del Sestao River, és el cas del mateix Centre d'Esports Sabadell. Per tant, bé, estem davant d'un altre cap de setmana de transistors, al Centre d'Esports Sabadell, però és cert també que, ara que parlem d'aquests números, Adri, en els últims dies ens hem fet un fart d'escoltar Òscar Cano quan les coses no anaven ben dades, que realment deia: a casa no podem deixar cap més punt.
A Salamanca va arribar a dir el Granadí que s'havia de fer 3 de 4,
correcte.
O sigui, que s'havien de sumar 9 punts dels últims 12.
Doncs això mateix, també li hem plantejat aquesta reflexió, no?, a Antonio Moyano, si realment més enllà d'això, que el tècnic hagi fet números, si a la plantilla, al vestidor, també han fet números, no? Si creuen que la cosa anirà en 7, 8, 9 punts, com pronosticava fins i tot Òscar Cano amb aquest 3 de 4. Moyano en aquest cas ha tirat de tòpic.
Soy de los que piensan que el partido más importante es el que tenemos este fin de semana. Entonces, como te he dicho, estamos concienciados en conseguir los 3 puntos esta semana y bueno, a partir de ahí, pues ir semana a semana y así puedes conseguir el objetivo.
És que al final de poc serveix començar a frustrar-te amb que has de fer un 9 de 12 i que sembla molt difícil si tot comença per aquesta setmana i prou.
És que al final pots fer un 9 de 12 perdent el partit d'aquest diumenge. És una possibilitat. És cert que després no hauries de fallar cap partit.
No t'hi vulguis trobar, per això, eh?
No t'hi vulguis trobar, però com diem, que pots fer un 9 de 12 perdent aquest diumenge contra el Nàstic. Sí, és cert que ajudaria molt més a veure les coses més clares si fas un 3 de 3 contra el Nàstic i si després has de fer un 6 de 12, perdó, un 6 de 9 en els 3 partits que et quedaran. Però bé, jo crec que amb 9 estàs...
Jo
salvat, convençudíssim,
convençudíssim que amb menys també.
També. Jo també sóc dels qui pensa que amb 7 punts fins i tot podries tenir la salvació.
També
però
et dic que serveix de poc, més enllà d'omplir minuts de ràdio i pàgines de paper, etc. És fer números per fer números, perquè al final, si alguna cosa demostren les últimes jornades de qualsevol lliga i més d'aquestes, que passen coses tan imprevisibles com que potser amb molt pocs punts t'acabes salvat, o tot el contrari, o guanyes el Nàstic i acabes baixant igualment.
I estem parlant del Nàstic, tampoc em vull avançar massa en la pel·lícula, però podria ser serà que la setmana que ve sí que estarem parlant d'un partit cabdal, vital, perquè és probable, hi ha una probabilitat bastant gran que el partit entre el Sabadell i el Tarazona, tots dos equips estiguin separats per 3 punts o menys, i en un duel on, a més, recordem que el Sabadell juga amb aquest averaix també favorable del partit de la primera volta. Però bé, no ens avancem massa en la pel·lícula. De fet, vols que tirem enrere en el temps?
Mira, ara, just en el guió em posava: recorda la primera volta. És que queda tan lluny, o sigui, no, Cano no hi era.
No, era la cinquena jornada i, de fet, s'ha perdut el partit.
No sé si ets conscient que dels 5 partits que queden, només el Tarazona a la primera volta s'ha enfrontat a Cano. Ni Nàstic, ni... Perdó, dels 4 que queden. Ni Nàstic, ni Ponferradina, ni Lugo,
correcte,
han jugat contra l'equip del Granadí. Ja eren etapes anteriors.
Sí, Nàstic i Ponfe amb Miquillador. I
Lugo ja havia arribat, i Carlos Rosende,
sí,
però encara no Òscar Cano.
Si et pregunto per aquell 2-0 de la primera volta al nou estadi de Tarragona, sense mirar massa el guió...
Pífies al darrere.
És a dir, la imatge d'aquell partit va ser l'empenta d'un seguidor del Nàstic
a Manel, no?
Sí, sí. Però sí, va ser un partit de pífies al darrere. I si li expliquem a la gent...
Toni, de fet, no?
Sí, Toni Herrero, torna a sortir a les dues... Això t'anava a dir. Al final, Toni Herrero en aquell partit va sortir a les dues fotografies. D'entrada, si recordes aquell primer gol de Jaume Jardí, estil Samuel Eto'o en aquell clàssic al Camp Nou, amb una indecisió entre Ortolà i Toni Herrero.
Sí.
I després, el segon, és una falta lateral d'Andy Escudero, que Monroy està una mica passiu i que la pilota passa per sota de les cames de Toni Herrero, que fa un saltet força estrany. Doncs allò va ser el partit de la primera volta, que resumeix també perfectament el que ha estat el Sabadell enguany. A més, Monroy va acabar aquell partit expulsat, també. Va ser una de les dues expulsions que va veure abans de lesionar-se. Però a més, aquell partit va ser, jo això no ho recordava, el debut d'Antoni Moyano.
A mi, perquè m'ho has dit a la redacció, si no, tampoc ho hagués recordat.
Va jugar 45 minuts. De fet, va veure una targeta groga en els primers minuts d'enfrontament que el va condicionar, però aquell va ser el seu primer partit, cinquena jornada. Recordem que després va venir l'ultimàtum, perquè així ho va dir els seus protagonistes, o el seu protagonista, Miqui Lladó, a casa contra el Sestao River, i després ja la destitució contra el Fuent la casa. Però abans, aquest últim desplaçament amb Lladó a la banqueta va ser el debut d'Antonio Moyano, que va arribar tard. Amb aquesta fitxa que va alliberar, doncs, Javi Gómez se'l va fitxar, era gent lliure, i aquella va ser la seva posada en escena.
No és que potser el confong amb la temporada passada, però no és el dia que Miqui Lladó diu: jo conec molt a Dani Vidal, m'ha guanyat els últims duels a juvenils, etc. Ara ens toca a nosaltres guanyar.
Diria que va ser el partit a casa, la nova Creu Alta de la segona volta.
Pot ser.
Que va acabar amb derrota del Sabadell.
Sí, sí. Però segur que va acabar amb derrota, però no recordava ara quin dels dos.
Jo diria que va ser aquell partit, però bé, igual algú té millor memòria que nosaltres. En qualsevol cas, que
queda molt lluny.
Sí, queda lluny, sí. És una altra història. I Moyano, que ha recordat precisament aquesta anècdota, el fet que va debutar contra el Nàstic de Tarragona.
Recuerdo que fue mi primer partido, la primera parte la verdad es que la vi bien. Pero bueno, lo que no ha pasado en la primera vuelta es que los errores pues no han castigado mucho. Creo que ahora somos un equipo más sólido, hemos aprendido de todo lo que nos ha pasado y bueno, solo queda plasmarlo el domingo en el campo.
Ara vaig amb les baixes possibles, amb els jugadors tocats, etc. Abans, Vituri, ahir, o abans d'ahir, no recordo ara, feia a X, a Twitter, una classificació, jo, precisament del que dèiem ara del tema d'Òscar Cano, no? De què... Futbol ficció absolutament, però què passaria si agafem simplement els partits des de l'arribada de Cano cap aquí? I és ben curiosa, el Sabadell, si arriba a guanyar Salamanca, que no ho va fer, òbviament, que va caure golejat, estaria empatat amb zona play-off ara mateix.
A un punt, no? Estaria...
No, perquè Unionistes no hauria sumat.
És cert.
Sí, estaria empatat amb zona play-off.
Sí.
Sense això, i tot i tenir en compte la mala ratxa que portem fora de casa, amb trompades importants, Tajonar, Reina Sofia, Les Llanes, etc., estem parlant que el Sabadell d'Òscar Cano tindria 11 punts d'avantatge sobre el descens.
És una barbaritat.
Si agafem de la 13 cap endavant, des que va arribar el Granadí, que tindríem a tocar, estaríem parlant ara mateix aquí, de la Copa del Rei, a veure què, i el playoff crec que queda 4 punts de distància, faltant-ne 12. O sigui que és futbol ficció absolutament, però els registres d'Òscar Cano són 30 punts de 63 possibles, gairebé és una mitjana d'un punt de cada dos.
Mira, et vaig a fer un retuit i et demano disculpes perquè...
Ni l'havies vist,
No ho havia vist. Havia estat totalment...
Res com desconnectat,
havia
per ell dies.
Totalment desconnectat, No havia vist aquesta classificació, però realment... numèricament també plasmes una sensació col·lectiva, no? Que és cert que Cano s'han dut algunes crítiques, per mi, és, ho vam dir al Tribuna, injustificades, perquè al final, si agafes precisament això que feies tu, Adri, veus que el Sabadell està duent números d'equip de la zona mitjana alta de la classificació i que està a ritme, això, pràcticament, el que dèiem, no? Si no de play-off, de Copa del Rei. El problema és que vens de tan enrere que li passa el mateix, per exemple, al Teruel, que ha sumat un punt menys que el Sabadell. Des de... Bé, a més, Cano va arribar en el mateix moment que Jardiel, però clar, venen de tan enrere que, tot i fer aquests números d'equip de gairebé de play-off, doncs encara no poden treure el cap de la zona de perill.
De fet, hi ha situacions oposades, com el Fuenlabrada, com el Real Unión, que s'han complicat la vida precisament perquè des d'aleshores cap aquí no han puntuat pràcticament respecte al que havien fet en el tram inicial de Lliga. Per tant, les dinàmiques que es diuen al món del futbol. Ho dic perquè gràcies a això vaig caure en aquest detall, que tres dels últims quatre rivals no s'ha enfrontat encara a Òscar Cano. Va, anem amb els tocats, anem amb els jugadors que arrosseguen molèsties. De fet, el primer de tots, un Moyano, que en les últimes setmanes ha tingut aquí el Turmell fent-li la guitza, i per tant m'imagino que haureu sortit de dubtes, aprofitant que avui parlava en roda de premsa per saber una miqueta com està la zona, no?
Sí, de fet et donaré també algunes dades que potser expliquen també aquesta bona dinàmica, no?, que dèiem del Sabadell de... o aquests bons números del Sabadell de Cano. Moyano ho va jugar gairebé tot entre les jornades 14, que és aquell partit a Pinilla, i 23. Per tant, 10 partits, va marcar 4 gols Antonio Moyano, va ser una peça importantíssima, entrant sobretot des de segona línia. A partir de llavors, estem parlant més o menys de la mateixa quantitat de partits.
Una desena de partits, aproximadament.
Només n'ha pogut jugar 5 i completar-ne 3. Per tant, aquests problemes físics que li han fet la guitza és evident. Que no està al 100% Antonio Moyano, així ho ha demostrat damunt del terreny de joc, però ell mateix ha dit que té alguna molèstia encara, però també que està al 100% perquè en aquests partits s'ha d'estar al 100%.
Tengo algunas molestias, pero estoy al 100% porque el que salga ahí tiene que estar al 100% para ayudar al equipo. Y bueno, todos alguna vez hemos tenido alguna molestia porque, bueno, es un deporte de contacto, pero me encuentro al 100% dispuesto a ayudar al equipo en lo que haga falta y con ganas e ilusión de sacar esto adelante.
Doncs al 100% perquè s'ha d'estar al 100%. Diu Antonio Moyano, més gràfic no pot ser.
Però al 100% ja diem nosaltres que no està.
Home, quan tu dius estic al 100% perquè s'ha d'estar al 100%...
Però tinc molèsties.
És perquè estàs insinuant que si no s'hagués d'estar al 100%, ara mateix no estaria en plenitud. Que no dic per no jugar, però si allò estic perfecte, és evident que no acaba de girar del tot rodó. Pau Resta és baixa. L'altre dia ja especulàvem amb el Sergi Garcés si entrarà Ricard Pujol a la zona de centrals, si tindrem aquí línia de 3 o no al darrere, i amb qui, si amb Salvador d'extern, si Maestre en el mig, o fins i tot un Jordi Calavera. Veurem per qui opta al final Òscar Cano i què acaba dibuixant el granadí, però sobretot insistint una vegada més amb el tema d'estar al 100% perquè s'ha d'estar al 100%, hi ha aquí un neguit des de fa dies que és Abde Damar i el cop al maluc que el va obligar a retirar-se al Reina Sofia. Sabem res o no?
No massa cosa, la veritat. No hem sortit massa de dubtes avui. No sé si és un dels futbolistes o si era el futbolista amb el qual estava parlant Òscar Cano a la sala de premsa, perquè t'he de dir, Adri, que Abde ha estat un dels pocs que no hem vist sortir. Avui, mentre fèiem guàrdia i esperàvem i parlàvem amb Moyano, no hem vist Abde de Mar. No sé si era ell l'escollit o no, posats a especular. Jo crec que fins demà no sortirem de dubtes quan comparegui Òscar Cano en roda de premsa a les 12 del migdia. És cert que al Sabadell doncs encara li queda l'entrenament del divendres, li queda l'entrenament del dissabte, per tant, és d'hora per saber si Abde Damar estarà en condicions d'entrar a la convocatòria, de ser titular, de jugar uns minuts o el que se li passi pel cap al tècnic granadí, però sí que ens quedem amb aquestes últimes paraules d'Antonio Moyano, en què es desprèn, si no menteix, que el marroquí hauria d'estar contra el Nàstic.
A esta altura de temporada, no solo a nosotros, sino a todos los equipos, es normal, pero bueno, creo que ya hemos recuperado mucha gente, vamos a llegar todos el domingo, porque nadie quiere no poder ayudar al equipo, de hecho es un grupo muy profesional, y estamos todos disponibles para el domingo.
Doncs, amb l'excepció de Pau Resta, estem tots disponibles de cara a diumenge. Jo, si me l'he de jugar avui, entre la convocatòria, segur.
Sí. A més, juguen a casa.
Sí. Vull dir... no sé si per l'11, ja ho veurem, perquè tampoc sé com... Ni he parlat amb el protagonista ni amb ningú que tingui cap responsabilitat sobre el tema, però la sensació és que, més enllà del punt dolorós que pot ser i d'estar entre cotons durant la setmana, la lògica em diu que, com a mínim, a la llista, sí.
Jo vull pensar també que hi serà Abde Damar a la llista, i a partir d'aquí doncs, segurament a última hora que no acabarà de decidir si entra o no a l'11 el futbolista de Nador. Bé, al final esperarem a les paraules de demà. És cert que ningú també es posi les mans al cap o que comenci a especular. Recordem que hi ha lesionats també de llarga durada, que a més no tenen fitxa. És el cas dels Monroy, dels Javi Gómez, tampoc hi és Sander Ballero, i que és molt difícil també, per no dir impossible, que hi sigui Raúl Baena. Amb aquest ja hi comptem, que estan fora de combat, però deia Moyano en aquest sentit que creu que tothom estarà disponible per diumenge.
Tenim designació arbitral, és dijous, primera temporada de la categoria, un dels jovenets navarrès de Pamplona, 24 anys, Alejandro Morilla Turrión. Vitoria, agafem la classificació aquesta que no t'havies mirat encara i si anem al primer partit, de l'era Òscar Cano, just va ser-hi.
Sí, abans parlàvem d'aquest partit a Pinilla i es dona aquesta circumstància que Morilla Turrión no té cap precedent amb el Nàstic. És, a veure, és la seva primera temporada a la categoria, per tant és fàcil que això succeeixi, però amb el Sabadell només en té un. És aquell partit de la jornada 14 a Terol, aquell 2-2, l'estrena d'Òscar Cano a la banqueta arlequinada, un dia, per cert, també en què Antonio Moyano va marcar, va fer el seu primer gol amb la samarreta arlequinada. Compte amb aquesta, eh? Mitjana força baixa, només en partits de Lliga, 4 grogues per partit aquesta temporada i no ha ensenyat cap vermella. Si ampliem una mica més l'espectre amb els partits que ha xiulat de Copa Federació, de Copa del Rei, encara la mitjana és més baixa, no arriba als 4, les 4 grogues per partit. I una dada que a mi m'agrada mirar molt en les últimes setmanes, Adri, que és...
Quants... Caurà el primer penal?
Sí, caurà el primer penal. Si aquest bon home, i els anteriors bons homes...
Jo diria que al Nàstic tampoc li han assenyalat cap, no?
No, al Nàstic no li han assenyalat cap penal. Segurament des de Tarragona, si algú ens escolta, també estarà pendent d'aquesta estadística. Enguany ha xiulat Morilla Turrión 2 penals. Un, a més, a un equip català a casa. Va ser el Cornellà. No sé quina casa, no sé on va jugar aquell partit.
A Palamós. Sí.
1-0 contra el Lugo, gol de Canario. Sí, ara que ho has dit és veritat, no ha vingut la imatge.
I diria que amb l'actual cos tècnic present a la graderia.
Doncs amb gol de Canario va guanyar aquell partit al Cornellà de penal. I l'altre, en un Real Unión 1, Arenteiro 2, amb el penal a favor dels gallecs que va obrir el marcador.
Acabo. Tema entrades. Com va el ritme per aquesta setmana i per la que ve, perquè hi ha novetats?
Sí, de cara a aquesta setmana... Deixa'm posar una mica d'aigua al vi. La cosa va a un ritme baix. Per dos factors. Bé, per un factor principal, que és que s'ha de passar per caixa. Encara que sigui a partir de 5 euros, doncs, home, frena la cosa perquè no està regalant entrades. Per tant, el ritme doncs, és sensiblement més baix que el dels dos últims partits a casa contra el Teruel i el Cornellà, en què recordem que els socis podrien retirar una entrada. Igualment es pot fer fins al diumenge, això de comprar entrades a un preu de 5 euros, a partir de 5 euros, però s'espera també, Adri, bona presència de públic perquè s'està fent en aquest sentit una campanya d'activació, anem a dir-ho així, amb els patrocinadors. Per tant, bona sintonia entre el Sabadell i els patrocinadors, també a l'hora doncs, d'oferir entrades a aquest partit. Per tant, podríem tenir més xup-xup, més caliu en aquest sentit. També s'ha de tenir en compte l'horari, que és bon horari. I de cara al Tarazona, el club ha informat que únicament, ho ha informat aquest migdia, que únicament es podran adquirir online aquestes entrades per visitar la setmana que ve al municipal de Tarazona, dissabte a les 4. De fet, el club ha posat l'enllaç a X i les entrades, no oblidem que tenen un preu, tela, també, de 20 euros, les entrades per veure aquest Tarazona-Sabadell.
Déu-n'hi-do. Diumenge a les 6, al Sabadell Nàstic, després ja pensarem en la visita al municipal de Tarazona. Gràcies, Vitor, i fins ara.
Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més centre d'esports, un minut per sobre de dos quarts de dues. El Sabadell ve a visitar l'escola esportiva Guinauet amb la possibilitat ja de convertir-se matemàticament en equip de tercera federació. Conrad García, entrenador dels arlequinats, destaca la diferència de joc entre els dos equips i creu que si aconsegueixen fer-se amb la pilota tindran moltes opcions de guanyar el partit.
La Guinauet és un equip amb molt de caràcter, que li agrada un futbol oposat al nostre, no? Que el partit sigui barat, que el partit sigui brut i hi hagi poques accions de gol, que ells... si es troben un marcador a favor el saben defensar molt i molt bé i nosaltres haurem de lluitar per avançar-nos primer, per ser capaços de dominar el partit i que el partit sigui a través de la pilota, de tenir molta més pilota, de dominar el partit des de la pilota i de ser protagonistes. Si nosaltres ho aconseguim, doncs serem superiors a la Guinaueta.
El conjunt barceloní és el cuer de la Lliga Elite, a 7 punts de la permanència quan en falten 9 en joc només. Per tant, una derrota contra el Sabadell B, independentment del que passi a la part alta de la classificació, condemnaria els barcelonins a un descens matemàtic a primera catalana. Ha parlat dels objectius que hi haurà en joc un dels futbolistes del filial, Alberto Salamanca.
Va a ser un partido muy complicado, ellos se están jugándolo todo, nosotros también. Va a ser un partido competido, y al final el que más compita i el que más tenga más acierto serà el que ganarà.
L'estadística d'aquest partit és ben curiosa, per això. La Guineueta és el pitjor local de la categoria i la pitjor defensa, amb 49 gols encaixats, mentre que el Sabadell B només ha aconseguit 3 victòries fora de casa, en 13 desplaçaments, i no guanya a domicili des de novembre, quan ho va fer a Palamós. Tot i la situació límit de la Guineueta i la possibilitat de certificar l'ascens del Sabadell B, Salamanca creu que no hi ha partit fàcil en aquesta Lliga Elite.
Todos los partidos son muy competitivos en esta categoría. Los que se están jugando algo arriba se los están jugando para entrar a playoff o zona de ascenso. Los que están abajo por salvarse. Al final todos los partidos son muy complicados, no hay ninguno que sea fácil. Y nosotros pues haremos nuestro trabajo.
Acabem amb els càlculs. Què ha de passar per celebrar ja l'ascens? No han de guanyar ni el Vic, ni el Figueres, ni l'Atlètic Lleida. Òbviament sí que ho hauria de fer el Sabadell B. Si es donen tots aquests resultats i el Sabadell B guanya, els arlequinats seran equips de tercera federació amb 2 jornades encara de marge. A més, el conjunt dirigit per Conrad García disputarà el seu partit diumenge a les 12, coneixent ja els rivals directes que han fet. Per tant, entraran al camp sabent ja si tenen opcions d'ascendir matemàticament o si hauran d'esperar una setmana més. I si el Sabadell B lluita per ascendir i té més marge, el Divisió d'Honor Juvenil s'ha quedat sense xarxa de seguretat. Dissabte, a 6:15, a la Ciutat Esportiva Antonio Asensio, a Son Bibiloni, a Mallorca, a tot o res, San Francisco Sabadell Juvenil, caixa o faixa, guanyar o empatar és certificar la permanència, sí o sí, i perdre fa que els Balears se salvin i aleshores els Albert Milà dependrien que el Mercantil puntués contra el Cornellà a casa o que el Racing Zaragoza no puntués contra la Dama a casa. Si no passa això, si no hi ha aquesta combinació, podria baixar a Nacional el juvenil A del Sabadell. Parlem amb el capi de l'equip, amb Izan Rosena. Què tal, com van els nervis, Izan?
Bueno, de momento, bien. No han llegado todavía los nervios.
Que duri, que duri. Us heu complicat, la vida les últimes setmanes, sobretot contra el Constància, que ja estava feta la permanència. Ara jugueu una autèntica final a Mallorca. Els nervis no han arribat, però vosaltres com arribeu allà?
Pues nosotros venimos de hacer muy buenos partidos contra rivales muy buenos y de la parte alta, como Barça, Español y Mallorca, y venimos de hacer un partido no muy bueno contra Constancia, en el que lo teníamos en la palma de la mano y en el último minuto nos quitaron el objetivo. Pero bueno, vamos con todas las ganas del mundo allí a ganar, a puntuar y a certificar la permanencia.
No hi seran ni Girbau ni Jaspe per sanció. ¿Afectan molt les baixes o no?
Sí, però confiamos en cada uno de al menos yo confío en cada uno de los jugadores y sé que los que entren por ellos dos van a hacerlo igual o mejor y van a cubrir bien esas bajas.
Al San Francisco no sé com l'espereu i sobretot quin partit preveieu, perquè al final sent l'última jornada, duel directe, tot en joc, no sé si serà un enfrontament de nervis, d'intentar no equivocar-se massa, tu com ho preveus?
Pues San Francisco es un equipo que tiene un talento brutal, porque no nos olvidemos de que es el filial del Mallorca, y es un auténtico equipazo. Pero al ser la última jornada y tal, sí que le pueden afectar los nervios, igual que nos pueden afectar a nosotros, que espero y confío que no. Y más conociendo al entrenador, que me llevaba a mí de pequeño del Sabadell, no sabemos, al ser la última jornada no sabemos cómo se va a jugar, si van a jugar más directos, si van a intentar salir jugando, no se sabe, pero bueno, sé que es un equipo que tiene mucho talento y será difícil obviamente en su campo.
¿Partida especial para aquest motiu que deies també o no?
Sí, la verdad que sí, porque bueno, siempre pues, un entrenador que me ha tenido de pequeño siempre está chulo de jugar contra él. Y me acuerdo que nos dijo, espero que cuando vengáis en la última jornada no nos estemos jugando nada ninguno de los dos. Y mira, por casualidad nos la estamos jugando los dos equipos.
Visionari no és,
No.
Sempre diuen allò de si vas a empatar, primer pas per perdre. Per tant, no sé si la mentalitat d'aquesta setmana ha de ser precisament aquesta, de dir, aquí, encara que ens serveixi l'empat, no podem sortir a parlar X.
No. Tenemos que ir a por la victoria, porque si salimos directamente a por el empate, yo creo que no sacaremos el empate. Hay que ir directamente a ganar y ya está. Mentalidad en ganar el partido.
Per cert, l'entrenador, que no ho hem dit, és Marc Sánchez, el tècnic dels Balears. Tant de bo que no, però si van mal dades, confieu en un cop de mà del Mercantil o de l'Adam, o com veus els altres partits?
Pues tenemos la suerte de que ahora mismo dependemos de nosotros y que no tenemos que estar pensando en los otros resultados, porque yo creo que el Cornellá ganará en campo el Mercantil y creo que el Racing Zaragoza, al ser en su campo y contra la DAM, que viene de un mal momento, yo creo que también ganará. Entonces tenemos la suerte de que dependemos de nosotros mismos y habrá que ganar.
Doncs és la millor de les mentalitats. Acabo. Tu vius, ho parlàvem avui fora d'antena, just darrere de l'Olímpia, de la Ciutat Esportiva del Sabadell. Com a capità, com a sabadellenc, fins i tot com a veí del mateix camp on jugueu, per tu ha de ser també un punt més important encara el que hi ha en joc aquesta setmana, no?
Para mí, bueno, es que llevo aquí desde los 5 años, llevo en el Sabadell desde los 5 años, y todavía no sé lo que es descender un equipo, ni como entrenador, ni como jugador. Entonces, para mí es el partido más importante que voy a jugar hasta lo que llevo de carrera jugando, y hay que ganarlo por lo que sea, porque no puedo descender con el Sabadell.
Doncs més clar l'aigua, la veritat. Izan Rosena, que tu, que no serà la primera vegada, que sigui amb empat, sigui amb victòria o amb cop de mà de qui sigui, però que el Sabadell l'any que ve continua la divisió d'honor juvenil. Una abraçada i moltíssima sort dissabte allà. Cuida't molt.
Igualment, Adri. Gràcies.
Contundent, aquesta frase. Des dels 5 anys porto al Sabadell. És el partit més important de la meva vida. No he baixat mai i no ho faré ara. A segona catalana, el Sabadell Nord marca el límit entre la permanència i el descens i està pendent també de possibles descensos arrossegats per compensació. Els de Can Oriac tenen una bona mitjana de punts de moment i ara mateix no caurien per aquest motiu, però han de fer la feina, ja que només tenen 2 puntets de marge sobre el descens que tanca el Badia. Els de Cristian Barea visiten demà passat a 6:45 el Sant Quirze, que és 9è, però a només 3 punts. Per tant, una victòria arlequinada implicaria també l'equip quirzatenc en el descens. Pot rebre un cop de mà el Sabadell Nord del Tibidabo, que diumenge a les 12 rep a Torre Romeu un Rubí Atlètic que és un puntet per sobre dels de la zona nord. Per contra, el conjunt de Toni Sallés és 5è, però massa lluny, a 11 punts del quart classificat. I el primer dels sabadellencs en jugar en aquesta jornada de segona catalana serà el Can Rull Rómulo Tronchoni, tranquil, a la zona mitjana de la taula. Els blanc i vermells reben dissabte a 6:45 al CUE la Romànica. I a més, per tancar el bloc futbolístic, el Catalunya-Panamà, de finals de mes a la nova Creu Alta, ja escalfa motors. Dimecres de la setmana que ve, a 1:15, serà la presentació oficial a la seu de la Federació Catalana, al carrer Sicília. El cos tècnic de la selecció catalana ja prepara la convocatòria. Entre ells hi ha un exarlequinat i l'últim futbolista del Sabadell que van a convocat amb la catalana, Albert Puigdollers. El granollerí confia en la resposta del públic de la nova Creu Alta.
Estic convençut que aquest dia Sabadell respondrà, que respirarem doncs, futbol català, que és el que és el Sabadell, un representant doncs, del futbol català i portant els millors jugadors de Catalunya, no? en un gran dia que esperem que gaudim tots.
Eren declaracions als mitjans oficials de la pròpia Federació Catalana. També n'ha parlat el televisiu Gerard López, comentarista habitual i seleccionador català masculí. D'entrada garantit que, com dèiem ara amb Albert Puigdollers, hi haurà una bona llista de jugadors d'elit a Catalunya.
Tenim l'oportunitat de tornar a juntar els millors jugadors catalans que puguin venir el dia 29 a Sabadell. Necessitem, com no, el màxim recolzament de l'afició catalana a la nova Creu Alta i tant de bo es visqui un bon partit. Tot i que a vegades es diu que és amistós, però sempre es vol guanyar i es vol juntar el talent que tenim arreu del món i el dia 29 ho veurem.
A més, el seleccionador català també ha parlat del rival i del que espera en aquest Catalunya-Panamà.
Agrair a la federació l'esforç que ha fet per encabir aquest partit a finals de maig, tot just quan acaba les lligues, i la selecció serà potent, la selecció serà maca en quant a noms, i el rival també és agradable. Coneixem molt bé l'entrenador de Panamà, com és el Thomas Christensen, de fa molts anys, i per mi és una gran festa del futbol català, tant de bo la podem gaudir.
I la gaudirem aquí a Sabadell. Com dèiem, el Catalunya-Panamà jugarà just després del final de temporada Primera Federació, el dia 29 de maig a les 7 del vespre, a la nova Creu Alta.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Li vols dir t'estimo? Ets la millor? Gràcies? Si el que vols és que sàpiga com és d'especial, aquest any regala-li flors el Dia de la Mare.
Jardineria Caral, a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercè. Telèfon 93 717 92 14. Jardineria Caral.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Minut i mig clavat i seran tres quarts de dues. Anem amb el futbol sala perquè avui tenim cita. L'Escola Pia disputa els vuitens de final de la Copa Catalunya masculina i a més ho fa a casa, al carrer Garcilaso. Anna Clara, com estàs? Tot bé?
Molt bé, Adri.
Després de guanyar l'anterior eliminatòria 5-2 contra el Club Natació Sabadell en un derbi que van poder seguir al Twitch de Ràdio Sabadell, ara els escolapis hauran d'eliminar el Mataró si volen quedar-se a només un pas de la final a 4.
Sí, a més, els de Pedro Donoso podríem dir que arriben en el millor moment de la temporada. A la segona B venen de guanyar per un contundent 8-3 al Manresa, que fins aquest cap de setmana era líder. I també venen de superar recentment el club en els dos derbis que es van disputar en qüestió de dies. Pepe Font, una de les armes ofensives de la Pia, es veu favorit per passar l'eliminatòria.
Jo crec que està un 60-40 per nosaltres. Penso que quan van venir ells aquí a l'últim partit, 1-2, Isaac va parar el que no està escrit. I nosaltres vam fer un bon partit. O sigui, només amb el resultat ja ho diu tot. Ells sí que jo crec que tampoc estan tan bé com altres anys. No crec que siguin un dels millors equips d'aquest any. I aquí a la Can Colapi, pues, amb l'ambient que hi haurà, suposo, i amb la moral que anem amb la fletxa amunt, jo crec que ens podem plantar a quarts.
Però no serà fàcil, perquè el Mataró va tercer a la Lliga i en els dos precedents d'aquesta temporada trobem un empat a 5 a la pista maresmenca i una derrota al carrer Garcilaso per un curt 1-2. De fet, l'any passat ja van caure a vuitens contra el mateix rival d'enguany. Tot i això, Font continua sent optimista.
Jugant els dos partits de casa ens dona molt un plus més, tot i que aquest any també hem tingut bastanta regularitat aquí a casa. Però bueno, aquestes finals o aquests partits tan importants, sempre estem allà, sempre ho donem tot, i jo crec que Mataró primer penso que serà molt ajustat, però si crec que aconseguim estar més encertats que els últims cops que ens ha contra ells, jo crec que passarem i et firmo un 5-2 per nosaltres.
Doncs signa un 5-2, diu Pepe Font. A un quart de 10 de la nit arrencarà l'eliminatòria al carrer Garcilaso, a Can Colapi. I pel que fa al futbol sala Sabadell femení, després de perdre la condició de líder de la Divisió d'Honor Catalana, visita aquest cap de setmana l'Indústria Santa Coloma, que és el vuitè classificat de la Divisió d'Honor Catalana.
I no només ja no són líders, sinó que han baixat fins a la tercera posició després que Linyola guanyés el partit ajornat que tenia. Per tant, a falta de 4 jornades per al final, les de Xavi Muñoz es troben a 2 punts dels dos rivals que tenen per sobre i no poden fallar més si volen continuar lluitant per l'ascens a segona. Maria Recio, jugadora creualtenca, recorda que pot passar qualsevol cosa en aquest tram final de temporada.
Ara vienen jornades que pueden pasar cualquier cosa, ya que los equipos de abajo van a necesitar puntuar. Entonces, ellos van a ir con mucha necesidad de puntuar para permanecer en División de Honor y no bajar de categoría, y el partido no va a ser nada igual al partido de ida, ya que las necesidades son distintas. De cara a nosotros, bueno, tenemos que cambiar un poco el chip, olvidar un poco lo que pasó el sábado y cambiar el chip de cara a lo que queda de temporada e intentar sacar los puntos posibles y luchar hasta el final y llegar con opciones al final de temporada y ya se verá.
Al partit de la primera volta, les arlequinades van guanyar per un contundent 14-2 al conjunt colomenc. Per tant, un rival sobre el paper propici per tornar al camí de la victòria després de les últimes dues derrotes consecutives. Pel que fa a l'horari, diumenge a les 8 del vespre, el futbol sala Sabadell femení visita a domicili aquest Indústria Santa Coloma. Abans, però, hauran jugat a casa Linyola i les Glòries contra el Sant Cugat i la Vilatorrada, respectivament, dos equips de la zona mitjana alta.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Adeu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Del futbol sala al bàsquet, Montbàsquet Sabadell és una nova plataforma que s'ha creat a la ciutat per potenciar el món de la cistella en l'àmbit local. Qui hi ha al darrere i quins són els seus objectius? En parlem en aquest reportatge amb la veu de l'Helena Molist.
L'any 2000, 5 persones vinculades al bàsquet de Sabadell, Pepe Prat, Pere Oliver, Andreu Clapés, Quim Domènech i Josep Massip, van iniciar un cicle de trobades sopars relacionades amb el món de la cistella. La iniciativa va arribar a plegar fins a 120 comensals. Gairebé un quart de segle després, hi ha hagut relleu generacional i els nous responsables han creat Montbàsquet Sabadell, un fòrum amb la voluntat de fer créixer aquella idea original, aplegant més gent, més iniciatives i obrint-se a totes les entitats i també al bàsquet femení.
S'han fet grans i van demanar un relleu. Nosaltres hi érem i vam dir, va, som endavant. I l'únic que volem és eixamplar-ho més, fins i tot a la gent que no coneixem, però que sabem que han estat vinculats o no al bàsquet, perquè, si més no, el relleu de tot aquest esport aquí a Sabadell no és contingut, és una cosa grossa, i, per tant, intentarem eixamplar doncs, aquesta gent que vulgui venir.
En parlava l'Eduard Freixas, un dels impulsors de la iniciativa. També hi són 8 persones més. Jordi Rivera, Joan Carles Reina, Adela Sánchez, Carme Martínez, Carme Fernández, Manel Ferrer, Xavier Brunet i Joan Romero. Freixas té clar que el projecte no s'ha d'estructurar a partir de les entitats, sinó de les persones, independentment dels clubs al qual pertanyin.
Els clubs ja tenen molta feina. Ells tenen unes responsabilitats concretes i al meu entendre, i així ho fan, esmercen moltes hores en què sigui possible que els nanos practiquin bàsquet i competeixin. Per tant, no surt amb la intenció aquesta de dir clubs, heu de fer tal cosa. No, al contrari, és adreçar-se a les persones que són les que podran fer possible que s'engeguin temes.
De moment, ja s'han adreçat als clubs per presentar-se i la primera trobada té data i lloc, el 17 de maig, a 8:45, al restaurant Cooper, al Tennis Sabadell. A Montbàsquet s'ho prenen com un punt de partida.
Diem que és punt de partida d'aquest nou plantejament perquè es vol incidir més enllà de fer una trobada, que seria el projecte aquest inicial, amb intentar fer altres coses. Quan diem això i tu em preguntaves, escolta'm, però Montbàsquet ben bé a on es posiciona dins de l'escenari aquest més complex, no?, de tot el que implica la formació i la competició de bàsquet de Sabadell? Doncs jo et diria que més aviat no té res a veure amb aquest vincle amb el que seria la competició, sinó que s'està intentant és donar com una base més global perquè puguin passar coses a l'entorn del bàsquet.
Quines són aquestes coses, a més de les trobades, que volen organitzar? D'una banda, tenen una efemèride en ment. El 2027 farà 100 anys del primer partit de bàsquet disputat a Sabadell, una dada que volen celebrar de forma especial.
Ser un substrat on puguin néixer iniciatives de tot tipus. Sí que en tenim algunes ja sobre la taula, no? Perquè en Quim Domènech, que és ben conegut en el món aquest del bàsquet de Sabadell, ens deia, escolta, l'any 2027 farà 100 anys del primer partit que es va jugar a Sabadell. Per tant, seria una bona ocasió perquè el bàsquet de la ciutat fes alguna cosa. Si només cau aquesta notícia, no passarà res. Per tant, d'alguna manera s'ha de facilitar que pugui haver-hi un intent en aquest sentit entre la gent que està avui en dia doncs, portant els clubs.
De l'altra, també volen saldar el deute històric que Sabadell no hagi estat designada cap any com a ciutat del bàsquet català.
Això va una mica de posar sobre la taula certs projectes, com pot ser aquest, com pot ser un que bueno, fa anys que es diu i que se'n parla, que és de ser ciutat del bàsquet català Sabadell, però això també costa molt de tirar endavant. Algú ha de dir, va, ens hi posem, i en aquest sentit, qualsevol altra iniciativa que pugui sortir de la gent. I això és el que intentarem explicar, que només som com un fòrum on pugui ser possible plantejar projectes perquè passin coses guapes a l'entorn de l'esport i en concret del bàsquet.
I tot plegat sense perdre de vista també raons solidàries.
Fa mig any se'ns va adreçar una persona dient, escolta, m'estaria molt bé fer un projecte més solidari, de moure el bàsquet de la ciutat més a nivell d'això, que els nanos que no poden practicar doncs que tinguessin alguna via. M'agradaria poder tenir espais públics a la ciutat, saps com hi havia allò de les cistelles de Colacao fa anys, i adreçar-me allà a l'espai públic i amb altres entrenadors desvinculats dels clubs, eh? Vull dir que un podria ser de la PIA, del Sant Nicolau, del Club Natació, dels Salesians, poder anar allà i oferir als nanos la possibilitat de que s'inicien en aquest món. Si tu estàs sol, això és molt difícil d'aconseguir.
Montbàsquet Sabadell, un fòrum de persones del bàsquet sabadellenc que pretén teixir ponts per dur a terme iniciatives de futur desvinculades dels clubs com a tal. De moment, el primer punt de partida, la trobada d'aquí a dues setmanes al Tenis Sabadell.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Doncs la benvinguda i tota la sort del món per aquest projecte de Montbàsquet Sabadell, la primera cita d'aquí a dues setmanetes, com deia ara l'Helena. Amb waterpolo, l'Estalpul Natació Sabadell s'ha quedat sense opcions matemàtiques, si és que n'hi havia alguna escletxa, d'acabar en primera posició la fase regular de la divisió d'honor masculina. Tot passava d'entrada per superar dimarts a la Finet Work Aquàtics el líder, l'Atlètic Barceloneta, però el conjunt mariner no va donar ni mitja opció, doblant en el marcador els de Quim Colet, 8-16, el domini de els d'Elvis Fatovic va ser incontestable a partir de mitjans del primer quart i el tècnic de l'Estalpul ho atribueix als diferents moments de la temporada que viuen amb dos equips.
Es un partido que seguramente no ha venido en el mejor momento para nosotros y en cambio sí que Barceloneta es un buen momento para ellos. Ellos tienen un partido, una final el viernes, con lo cual están muy enfocados a para este partido y evidentemente en el camino hacia ese partido ellos han hecho un partido, un muy buen partido, sobre todo con un grado de efectividad muy importante. Nosotros después de la clasificación el sábado pasado para la Final Four nos ha pillado en un momento del paso un poco cambiado.
Doncs amb el peu canviat, diu Quim Colet, que van enganxar-los en aquest duel de segon contra primer, amb una Final Four de l'Eurocup en ment, per cert, que tot apunta que finalment es disputarà a Rijeka, a Croàcia, el cap de setmana del 18 i 19 de maig. Hauríem de conèixer-ho en qüestió d'hores o de dies, a tot estirar. Tornant a la Lliga, l'Estalpul ja sap que accedirà als play-offs pel títol com a segon classificat i, per tant, tindrà factor piscina a la semifinal, però no a la final, en cas d'arribar-hi. Dissabte, 6:45, penúltim partit de la fase regular del tot intranscendent amb la visita al Sant Andreu. Informacions en format més breu. Avui la veritat és que la cosa ve bastant carregadeta. Comencem amb squash. Iker Pajares està disputant a Zuric l'europeu per equips amb la selecció espanyola. En l'estrena, ahir, van caure per 3-1 davant del País de Gales, cedint el seu punt al sabadellenc contra un dels millors del món, Joel Makin. A la tarda, això sí, plàcid triomf per 4-0 contra Irlanda. Des de fa uns minuts, des d'un quart de dues, s'enfronten al combinat anglès en el tercer partit d'aquest campionat d'Europa. En ciclisme, David de la Cruz ha estat 16è a la Eschborn-Frankfurt, una cursa d'un dia disputada ahir a Alemanya. El sabadellenc venia de ser 15è a la general del Tour de Romandia, a Suïssa, i ahir va entrar en el grup capdavanter de 35 corredors. La victòria a l'esprint va ser pel belga Maxim Van Gils del Lotto. El d'Espronceda va sumar 20 punts UCI i ja en du 62 en els 27 dies de competició que ha fet aquesta temporada ja amb el seu nou equip, el Q36.5. Encara en ciclisme, Raül Rota i David Domínguez coincidiran al Gran Premi Internacional Beiras e Serra da Estrela a Portugal. Els dos competeixen per equips portuguesos, el de Canoriac pel Ràdio Popular Paredes Boavista i el de Castellarnau per l'Aviludo Louletano. Demà arrencarà la prova amb 197 quilòmetres entre Trancoso i Meda, amb un parell de passos de muntanya. La prova constarà de 3 etapes des de demà i fins diumenge. I a més, el torneig ITF del Cercle arriba al seu tram final. Diumenge és la final. De moment, avui són les semis al quadre de dobles. Daniel Rincón i Alejandro Turrizzani s'enfronten. De fet, venen de carregar-se la primera ronda dels favorits i ara es veuen les cares amb l'argentí Andrea Colarini i el neerlandès Marc Verwoerd. D'altra banda, el rus Sviatoslav Gulin i el neerlandès Niels Bisker jugaran contra David Pérez i l'ucraïnès Eric Van Schelboim, que venen d'eliminar els segons caps de sèrie. Per tant, els dos favorits, les dues parelles favorites, que ja no tenen opcions al títol. El torneig individual d'aquest ITF del Cercle encara anem per 8ens i són tots els principals caps de sèrie. Oriol Roca, Daniel Rincón, Nicolás Sánchez Izquierdo o el mateix Andrea Colarini. Recordem que la dotació del campionat és de $25,000. I avui acabem amb atletisme perquè Sofia Santa Creu ha rebut el Premi Generació Atletisme del 2023 a la Gala de l'Atletisme Espanyol, que es va celebrar a la seu del Comitè Olímpic Espanyol a Madrid. És la segona vegada que l'atleta de la Joventut Atlètica Sabadell és premiada amb aquest guardó. Santa Creu va proclamar-se, recordem, campiona d'Europa sub-20, tot i tenir encara 17 anys, al 5.000 marxa per segon any consecutiu. L'any anterior ho havia estat a la categoria sub-18. Un minutet per repassar de què anirà l'Hotel Suís de demà divendres, dia de prèvia, aquí a l'Hotel Suís i a Ràdio Sabadell. Diumenge tenim tot un Sabadell nàstic i demà tant Òscar Cano com el seu homòleg a la banqueta del nou estadi Costa Daurada de Tarragona, Dani Vidal, compareixen, si fa no fa, a la vegada, cap a les 12 del migdia. Per tant, escoltarem aquí el que diguin tant l'entrenador del centre d'esports com el del conjunt tarragoní. Tindrem les estadístiques, ara que veig a la Núria García per aquí. També l'OAR Gràcia Femení en la prèvia de les fases que arrenquen demà a Saragossa contra el Monte Quinto Ciudad de Dos Hermanas serà el primer partit. Per les de Carol Carmona, si queden primeres del grup de 4, ascendiran a Divisió d'Honor Or. Tindrem també la prèvia de la Copa de la Reina de Waterpolo, que es du a terme aquest cap de setmana aquí a Sabadell, i estigueu molt atents, si us plau, a les paraules de Laura Ester en la prèvia d'aquesta Copa, en la que serà la seva última Copa del Rei. Entre altres coses, també futbol sala, amb el que hagi passat aquesta nit al carrer Garcilaso a la Copa Catalunya. Vaja, que tindrem un cap de setmana carregadet pel que fa als esports aquí a la ciutat de Sabadell, i demà n'estarem ben pendents. Una abraçada des del control de so de la Beatriz Aguilar, ara la veu de les estadístiques en aquesta casa, la Núria García, al capdavant de tot l'exèrcit d'informatius per acostar-nos les notícies. Que vagi molt bé el dijous. Una abraçada, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.